Bon dia, són les 8.
Bon dia, comencem setmana encara amb precipitacions i ambient fred.
Bon dia, és dilluns 18 de maig del 2026, ara mateix són les 8 a Sant Feliu de Guíxols. Han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 36 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagó. I entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit més d'una trentena de representants municipals en una sessió centrada en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. A més, destacarem que la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, va visitar aquest divendres la Bisbal en una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. També parlarem de que l'Arxiu Municipal de Torroella ha incorporat 34 documents audiovisuals d'Antoni Martí Guic. De seguida repassem tota aquesta informació, però a més, avui dilluns parlarem amb un dels membres del grup Xipre perquè presenten nou treball aquest mes de maig i com cada dilluns també farem un repàs a l'actualitat esportiva amb l'Oriol Bernat. De seguida repassem tot. Abans, però, hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit a més d'una trentena de representants municipals en una sessió que s'ha centrat en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. Una de les qüestions que s'ha abordat durant la trobada ha estat l'aplicació de la nova taxa turística que s'ha aprovat des del Parlament de Catalunya. Els municipis han coincidit en la necessitat de treballar una estratègia conjunta comarcal per aplicar aquest impost. A més, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero, va visitar aquest divendres la Bisbal en el marc d'una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. La visita va començar amb la recepció oficial a l'Ajuntament de la Bisbal per part de l'alcalde Òscar Aparicio i diversos membres del consistori. Posteriorment, la consellera va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i es va reunir amb representants municipals al despatx d'alcaldia. I saludem ara a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que l'Arxiu Municipal de Torroella incorpora 34 documents audiovisuals d'Antoni Martí Guic.
L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha incorporat 34 produccions audiovisuals cedides per Antoni Martí Guic. El fons recull moments destacats de la història recent de Torroella i l'Estartit.
I canviem de tema perquè Calonge i Sant Antoni ha recuperat el projecte Gestionant la Vida, una iniciativa adreçada a persones grans del municipi que ofereix un espai de relació, acompanyament i també suport emocional. I és que aquestes sessions estan dinamitzades per una psicoterapeuta i compten amb la participació d'una desena de persones. L'activitat es desenvolupa amb col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament i el Servei d'Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà. I canviem de tema perquè Palafrugell afronta les 64enes festes de primavera amb algunes novetats, però mantenint l'essència. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Maria. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Andrea Albizua, ha presentat la programació de les festes que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Hem de parlar també de que s'han posat a la venda els tiquets del sopar popular del pregó d'aquestes festes de primavera a Palafrugell.
L'acte es farà el 29 de maig als Jardins de Can Bec amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. La ballada inclourà música de Miquel del Roig i la presentació del cartell oficial de les festes. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el bar dels Trompats.
I Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest dissabte una nova edició de la campanya gastronòmica del peix blau ganxó, Joan.
Es tracta d'una de les propostes més tradicionals de la ciutat, vinculades a la cuina marinera i al producte local. La jornada inaugural s'ha celebrat amb tastes populars preparats pels establiments participants i ha plegat una gran assistència de públic.
I la fava guanya pes com a font de proteïna vegetal en un projecte liderat per l'IRTRA amb proves a l'Empordà, Girona i Lleida.
El projecte Fava Prot analitza la fava com a font de proteïna vegetal en cultius extensius a Catalunya. Els assajos a la tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs mostren diferències varietals i productives. Destaca el potencial proteic elevat malgrat rendiments inferiors al blat i altres cereals d'hivern tradicionals.
I acabem el repàs d'aquests titulars parlant de que els mercats gironins celebren la Setmana Internacional dels Mercats amb activitats gastronòmiques, Berta.
La Setmana Internacional dels Mercats ha començat a les comarques gironines amb tallers, tastos i activitats fins al 31 de maig. La campanya reivindica el producte local, el comerç de proximitat i el paper dels paradistes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. Anem a fer un repàs d'aquests titulars perquè el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i s'ha quedat amb 53 diputats. Així, els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a tan sols 2 de la majoria absoluta, que era 55. Així, com ha passat en altres casos, Vox té la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. El PSC, el Partit Socialista, per la seva banda, tampoc ha obtingut els resultats que esperaven d'aquestes eleccions. I anem fins a la Generalitat, perquè Esquerra està negociant amb els socialistes que tinguin pes majoritari dins el Consorci de la Zona Franca. I és que, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'està ultimant un acord que ja està molt avançat, i és que el Consorci de la Zona Franca està presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria de la governança és l'Estat i caldrà desbloquejar això per acabar d'assolir aquest acord d'aquest projecte del cinturó d'aquesta zona. I investiguen com un presumpte cas de violència masclista la mort d'un guàrdia civil, la seva dona i el seu fill al poble de Dolores, a Alacant. I és que un agent va trobar aquest dissabte els 3 cossos al pis que compartien dins la mateixa caserna. S'investiga, com dèiem, com un presumpte cas de violència masclista. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió amb l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica, ha tornat a donant negatiu en la segona prova PCR que se li ha practicat aquest cap de setmana. I és que, segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general, per tant, es veurà l'evolució d'aquesta pacient. I acabem tancant aquest repàs dels titulars explicant que els Mossos van detenir el passat 8 de maig una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes del Baix Ebre. L'arrestada de 28 anys, per tant, el grup Ultranucleo Nacional, ja està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i també un altre delicte de danys. I abans de seguir amb el repàs informatiu, saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs molt bé. El que passa que em genera dubte el temps que ens espera per el dia d'avui, per la setmana, perquè portem uns dies fantàstics de sol i pluja. Què ens espera per la jornada d'avui?
Aquesta setmana comencem amb un temps molt semblant al que hem tingut aquestes últimes hores. Per tant, continuem amb aquest ambient dominat pels núvols i, en general, fresc. Aquest cap de setmana no ha acabat plovent gaire aquí a l'Empordà, sí que ho ha fet a l'interior i a l'Alt Empordà, no pas al Baix Empordà, però avui dilluns esperem que els ruixats tornin a sovintejar, fins i tot localment amb alguna tempesta. Tenim activat l'avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja en 30 minuts, per tant, precaució aquesta tarda perquè esperem que els ruixats i les tempestes tornin a ser protagonistes a la nostra zona una jornada més. A partir de dimarts i ja més entrada la setmana, el temps tendirà a millorar amb més estones de sol i amb una temperatura que anirà pujant.
Doncs esperem que passi tot aquest temps, esperem gaudir una mica més d'aquestes temperatures més agradables. Veurem com acaba evolucionant tot això. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Oques Grasses i Jubilar-me i tornem de seguida.
Ser feliç ja no importa, no està de moda, ara importa més tenir molta feina, molta pasta.
A mi que mengi, no? Cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir trossets de cada plat que s'ha trencat. Ja no vull tot de pres que no m'hi cap entrar.
Supermatí.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Vols viure un cap de setmana inoblidable en família? 12è Festival Xalaro de Platja d'Aro, dissabte 23 i diumenge 24 de maig. Espectacles, concerts, circ, clown i instal·lacions participatives. Totes les propostes són gratuïtes, a l'aire lliure i accessibles. Gaudeix del Xalaro, gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de Dazón. I, a més, durant un temps limitat, emporta't una Smart TV TCL 55 polzades i estalvia't fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
Del nostre web.
De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
I nosaltres retornem a aquest supermatí. Escoltem ara el comentari que ens porta la nostra col·laboradora Dolors Bassa.
Aquesta setmana tornem a viure jornades de vaga dels docents de l'ensenyament públic del país. És un final de curs convuls, probablement el més complicat organitzativament dels darrers anys. Soc mestra, sindicalista i ara jubilada. Vaig treballar durant anys a l'Escola Badruna de Palafrugell i al Centre Escolar de Torroella de Montgrí. Posteriorment vaig dedicar-me a la Secretaria General de la UGT a comarques gironines, abans de la meva etapa de política institucional al Govern de la Generalitat. Aquesta trajectòria em porta a analitzar el conflicte actual amb una perspectiva global. En les darreres setmanes, alguns han intentat convertir aquest conflicte en una batalla sindical. D'una banda, s'ha criticat UGT i Comissions per haver signat un acord amb el govern. He arribat a llegir qualificatius com venuts o traïdors. D'altra, s'ha acusat USTEC i CGT de no arribar mai a acords i de limitar-se únicament a la confrontació. També s'ha obert el debat sobre quin és el sindicat majoritari, però la realitat és molt més profunda entre els docents i hi ha un malestar generalitzat. Com a afiliada a la UGT, crec que es van equivocar en el moment de signar l'acord. Això no vol dir que l'acord sigui dolent. De fet, és millor que la situació que teníem fins ara. Un increment de 3.000 milions d'euros en un pressupost educatiu de 8.000 milions és una millora considerable. També és cert que UGT i Comissions són majoritaris en el conjunt del sistema educatiu català, si es té en compte l'escola pública, la concertada i la privada. Ara bé, en el marc específic de l'ensenyament públic, la força majoritària és USTEC, i és precisament en aquest sistema públic on el descontentament és més evident. Les aules i l'entorn escolar han canviat molt en els últims anys. La figura del docent s'ha vist desprestigiada i molts professionals treballen amb una clara sensació de manca d'autoritat i de suport. Sovint no disposen de les eines necessàries per impartir la docència amb l'èxit que exigeix una societat cada vegada més diversa i complexa. Per això, els docents fan bé de reivindicar millores, no només salarials, sinó també pedagògiques. L'educació és el pilar fonamental d'una societat i el govern de la Generalitat ha de fer passes endavant per tornar a negociar. No amb policies infiltrats, fet absolutament intolerable, ni amb vigilància policial a les aules, sinó apostant decididament pel prestigi de l'educació pública catalana. Cal moure fitxa amb urgència, tenir lideratge que vagi a l'arrel del problema. La ciutadania del present i del futur depèn dels mestres i professors que tenim avui a les aules. Si entenem l'educació com l'eina de transformació personal i social més poderosa que existeix, també hem d'entendre que garantir un bon clima educatiu és garantir el futur del país.
Doncs crec que més d'un s'hauria d'escoltar aquesta reflexió i a més amb totes aquestes vagues, totes aquestes reivindicacions que ja està ben al llarg d'aquestes setmanes aquí a comarques gironines i també arreu de Catalunya. Veurem com evolucionen també aquesta setmana. I Dolors Bassa, gràcies pel comentari d'avui. I aquest és un dels temes del nou disc de Xipré, concretament Ciclista, que ja havíem escoltat en aquesta ràdio perquè el grup va venir a parlar-ne justament quan es va estrenar, tot i que el disc s'ha publicat aquesta passada setmana. Aquest és un treball amb 11 cançons marcades per un to crític i combatiu, i per parlar d'aquest disc perenne i per sempre ens visita un dels membres de Xipré, Enric Mont. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, parlàvem que aquest és un disc combatiu, també crític. Quins temes hi podem trobar? Per exemple, aquest Ciclista, que aquí a comarques gironines ressona moltíssim. Quins temes hi podem trobar? Quines reivindicacions hi feu vosaltres com a grup?
Sí, com que era el primer single, ja em recordo comentar-lo també amb vosaltres, no? Parlar una mica d'això, la gentrificació que hi ha hagut també al centre del casc històric de Girona, el desplaçament de els comerços locals també, que han anat desapareixent i han anat apareixent doncs, moltes botigues de canvis de bicicletes i així. No els critiquem el ciclisme en si, sinó el que produeix, no? Una arribada massiva de turisme de ciclisme que desplaça doncs, una mica l'identitat local. Mm-hmm. Llavors, a part d'això, clar, el disc conté 11 cançons i totes parlen una mica d'una reivindicació diferent. Hi ha una que parla sobre riscos laborals, que és pena. Hi ha una altra que es diu Camina, que parla sobre l'addicció als telèfons, no? Que tots caminem mirant cap envall i ens perdem una mica el paisatge de la vida. Una altra que parla sobre els repartidors de menjar a domicili i l'explotació doncs, de tots aquests repartidors, no? Mm. Llavors, una mica tot de problemes contemporanis amb els que nosaltres també xoquem, no?
Mm-hmm. Per tant, són problemes que podem trobar en el nostre dia a dia i en el qual a vegades no ens hi fixem, no?
Sí. I sí, bueno, jo crec que la nostra generació almenys sí que s'hi ha fixat, no?
Mm-hmm. O potser que també hi ha col·lectius més joves que s'hi haurien de fixar, no?
Potser sí.
Mm-hmm. Com ha estat el procés de creació de tot aquest disc? És a dir, com sorgeix la idea de crear un treball reivindicatiu i parlar de tots aquests temes? Com ha estat tot això? Com ha estat també el procés de gravació? Com us heu organitzat per configurar tot això?
Al final, Xipre, som tres amics, no? Hi ha l'Iñigo Sainz, hi ha Nil Brivian, que a mi ja m'acompanyava en un projecte anterior que es deia Medusa Vox, i les lletres i les cançons la majoria són de l'Iñigo i ell té aquesta cosa com molt combativa. Llavors ell portava aquestes cançons a les repeticions, als assajos, i després entre els dos doncs ho musicàvem bastant, no? Una mica el procés ha sigut aquest, un procés entre amics i de no posar-nos un objectiu molt clar, sinó de fer música junts, i hem tingut la sort que hem pogut fer aquestes cançons als estudis Casalinda de Calavento, allà a Flaçà, que ens han acompanyat també durant tot el procés. Llavors això ha sigut com un procés molt, molt íntim i també guiat per aquestes reivindicacions que l'Iñigo, no, volia posar dins les cançons, no?
Mm-hmm. Clar, no sé, fa uns mesos vau publicar, no, aquest primer senzill de Ciclistes, però... No sé com ha anat l'acollida, no? Va publicar el disc aquest dia 15, però com ha estat l'acollida de tots els temes, del disc en general? Heu rebut feedback?
Home, sobretot de Ciclista va ser com un bon petardo, perquè bueno, al final quan toques aquestes temàtiques, doncs hi ha gent que sent interpel·lada que no hauria, no? També. Però... també musicalment molta gent doncs, ha celebrat doncs, que hi hagi també un projecte així més post-punk que surti ara nou, no? També és veritat que el nostre objectiu és bastant underground, no? Llavors les coses no es mouen tant a la superfície, però sí que la gent ve als concerts i es crea com un ambient molt guai. I dissabte passat vam presentar aquest disc a l'Agro Rural Fest, a l'Estartit. Mm-hmm. I ara tenim algun concert més i és això, també és un cercle que no és tan evident a vegades d'això, la relació entre els fans i tal, no? Intentem també, per exemple, les xarxes socials, doncs, ser bastant minimalistes, perquè també és una cosa que critiquem a les cançons i per tant sí que hem rebut una molt bona rebuda i es veuen els concerts més que en altres llocs, no?
Mm-hmm. Comentaves que vau presentar allò el disc aquest dissabte a l'Estartit, però no sé si us podrem veure properament en algun altre espai, sobretot ara que arrenquen aquesta època de festivals, però no sé si us veurem en altres tipus de propostes, on no us podrem veure en directe.
Encara no s'ha anunciat, però tenim un concert segurament a la Bisbal. Uh-huh. A principis de juliol, i també doncs tocarem a la sala Las Vegas a Sant Feliu de Guíxols a finals d'estiu. Llavors aquests són els dos concerts més propers que queden aquí.
Uh-huh. Suposo que n'esteu tancant algun més allò per allargar la presentació d'aquest disc, no?
Sí, la idea també és farem una presentació a Barcelona i sí, hi haurà més coses.
Uh-huh. Uh-huh. Quan parlem de música, no, de cultura en general, a vegades se'ns oblida aquest punt reivindicatiu. Creieu des del grup Xipre que a vegades cal ser una mica més reivindicatius, apostar una mica més per reivindicar aquests temes que a vegades incomoden? No sé com ho veieu vosaltres, si creieu que la cultura és reivindicativa.
Jo crec que tota ho és, no? Bueno, tota. Almenys potser tothom creu que la seva cultura pot arribar a ser-ho. Aquí és una cosa molt evident i feta amb intenció, no? Però no té per què ser-ho sempre. O sigui, jo crec que ha de sortir d'una forma natural i en aquest cas, això, com que ja era una de les premisses de l'Iñigo Sainz, que és el lletrista, doncs ha sortit d'una forma molt natural i més allà és una persona com que milita contra tots aquests problemes, no? Mm-hmm. Llavors, jo crec que sí que cal que hi hagi un percentatge de música que sigui clarament reivindicativa, i altres vegades no cal que ho siguin tant de primera mà, sinó que pot ser una cosa més metafòrica i no cal, doncs, posar el mirall tot el rato a la cara de la gent, no? Mm. Però en aquest cas sí que nosaltres creiem que sempre hi ha d'haver una dosi d'això.
I creieu, ja de cara al futur, no sé si és aviat per plantejar allò un nou disc i nous temes, però no sé si creieu que hi ha més allò temes per anar desgranant, algun fil més que creieu que cal estirar per reivindicar. Hi ha més temes per reivindicar a través de la música?
Sí, perquè al final de cada un dels temes que apuntem no poden sortir mil històries diferents. Això que parlàvem, per exemple, del ciclisme, al final el problema no és tant el ciclisme, sinó com hem deixat perdre, doncs, els negocis locals o la protecció de la vivenda, etc. Llavors aquests temes es poden atacar per separat i hi ha molta feina per fer encara. Llavors ja estem preparant cançons noves i però encara és aviat per parlar-ne, no? Però nosaltres seguim fent cançons, sí.
Esclar, no sé si, quin és el camí allò de futur que voleu ser aquí des de Xipre, si la voluntat és continuar creant música, continuar allò reivindicant a través d'aquesta música. Com caminareu de cara al futur? Perquè és veritat, no?, que us heu creat recentment, però com caminareu?
La idea és agafar-nos el projecte de la forma més professional possible, no? Però al final el que mana és que ens ho passem bé. Llavors el nostre divertiment i les nostres ganes de compartir això dalt d'un escenari són una mica el motor d'aquest projecte, no? És tot autoproduït i la idea és que també continuï sent així, no? És un procés molt nostre. Llavors es guiem quasi més per la interacció entre nosaltres mateixos que no pas per un mercat o una voluntat externa. Llavors la nostra idea és seguir creant, fent concerts, passant-nos-ho bé, i doncs, si podem fer alguna cançó, doncs, que ressoni a la cresta d'algú, doncs millor.
Doncs deixem això apuntat. Enric, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí.
Merci a vosaltres.
Estarem molt pendents allò de la presentació del nou disc, de tots els concerts que fareu per aquí, per l'Empordà, i esperem que vagi molt bé i que la gent se senti interpel·lada amb aquest nou disc per Enna i per sempre. Gràcies.
Gràcies.
I nosaltres seguim aquí al Supermatí. Ara escoltem una mica de música, això sí, amb Joan Dausà i Judit.
Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí. Jo i no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar, que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar i em busques una mà. No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí. Junts. petó que no sabia que et guardava i l'abraçada que ens porta a casa. Que baixi algú i ho aturi ara. Para, para. Que et juro que no puc, que et juro que no vull tornar a oblidar-te. Que et juro que no puc, que et juro que no vull tornar a oblidar-te. No em miris així, no em miris així, que m'explota el tontes i subtils i alguna bomba del destí. Jo
mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
I quan passen pocs minuts de 8:45 del matí, continuem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Perquè hem de destacar que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha reunit a més d'una trentena de representants municipals en una sessió centrada en qüestions vinculades a l'educació, la sostenibilitat i la gestió territorial. Una de les principals qüestions que s'ha abordat durant la trobada ha estat l'aplicació de la nova taxa turística aprovada pel Parlament de Catalunya. Els municipis han coincidit a dir que hi ha una necessitat de treball d'estratègia conjunta per aplicar aquest impost a la comarca. Durant la sessió, els representants municipals també han expressat la voluntat de no aplicar recàrrecs municipals addicionals durant els pròxims 2 anys, mentre es desplega l'augment previst per part de la Generalitat. La trobada, que s'ha celebrat al Consell Comarcal, també ha servit per presentar el pla Actualitza Escoles, un programa impulsat pel Departament d'Educació per finançar obres de reforma, ampliació i millora dels centres públics d'educació infantil, primària i especial. La presentació ha anat a càrrec del director dels Serveis Territorials d'Educació Girona, Miquel Mercè, que ha explicat les línies principals del programa i les possibilitats de finançament per als municipis. Un dels altres punts destacats del debat ha estat la implantació de les energies renovables al Baix Empordà, i és que els ajuntaments han coincidit en la necessitat de planificar aquestes instal·lacions de manera consensuada i tenint en compte la protecció del paisatge i també de l'activitat agrícola. Els representants municipals també han compartit la feina feta durant l'últim any en relació al dret d'empadronament i de gestió del fet migratori. El Consell Comarcal ha reivindicat el suport ofert als ajuntaments davant un repte que consideren especialment complex per als municipis de la comarca. I canviem de tema perquè la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha visitat aquest divendres la Bisbal en el marc d'una jornada institucional centrada en l'activitat econòmica i empresarial del municipi. La visita va començar amb la recepció oficial a l'Ajuntament de la Bisbal per part de l'alcalde Òscar Aparicio i diversos membres del consistori. Posteriorment, la consellera va signar el llibre d'honor a l'Ajuntament i es va reunir amb representants municipals al despatx d'alcaldia. Durant la jornada també es va celebrar una reunió amb representants del teixit empresarial i econòmic del territori, i a la trobada hi van participar el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, i el president de l'Associació d'Empresaris dels Polígons Industrials, Jordi Tartier. La reunió també va comptar amb la presència de representants empresarials, com Abel Rey, de l'empresa Angelmir, Portes Bisbal, Jordi Gasull, de Construccions Burgos Gasull, i Lluc Pons, agent d'ocupació i desenvolupament local del Pla Estratègic. Durant la trobada es van tractar qüestions vinculades al desenvolupament econòmic de la comarca, la situació dels polígons industrials i les necessitats del teixit empresarial local. La visita es va tancar amb un dinar institucional al restaurant Jordi Tapas Bar de la Bisbal d'Empordà. I canviem de tema perquè Torroella incorpora un nou fons audiovisual per preservar la memòria històrica i cultural del municipi. Berta.
L'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha incorporat 34 produccions audiovisuals cedides pel productor i director Antoni Martí Guic, centrades exclusivament en el municipi i l'Estartit. els materials produïts per l'empresa Videoplay Serveis passaran a formar part del patrimoni documental local i permetran conservar i divulgar una part destacada de la memòria audiovisual recent del territori. El fons recull moments rellevants de la vida social, cultural i patrimonial de Torroella de Montgrí i l'Estartit durant les últimes dècades. Entre els documents hi ha el documental commemoratiu dels anys 700 del Castell de Montgrí, enregistrat l'any 1994. Imatges dels treballs de consolidació de les muntanyes de l'Estartit del 1996 o un vídeo dedicat al 20è aniversari del Festival de Música de Torroella. La col·lecció també inclou treballs sobre patrimoni local, com la mina d'aigua, les barraques de pedra seca o una entrevista enregistrada l'any 2011 a Josep Pasqual. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta sessió reforça el paper de l'Arxiu Municipal com a espai de preservació de la memòria col·lectiva i amplia els recursos disponibles perquè la ciutadania pugui conèixer la història recent i el patrimoni del municipi.
I Calonge i Sant Antoni ha recuperat el projecte Gestionant la Vida, una iniciativa adreçada a persones grans del municipi que ofereix un espai de relació, acompanyament i suport emocional. Les sessions estan dinamitzades per una psicoterapeuta i compten amb la participació d'una desena de persones. L'activitat es desenvolupa amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i el Servei d'Atenció Psicològica a Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Empordà. Durant les trobades, els participants poden expressar sentiments, emocions i preocupacions vinculades als canvis que comporta l'envelliment. A través de dinàmiques i exercicis també treballen estratègies per cuidar-se emocionalment, expressar el que senten de manera adequada i reconèixer les seves fortaleses personals. Entre els temes que s'hi tracten hi ha el canvi en el rol social, la pèrdua de persones estimades, l'adaptació a noves condicions físiques i la recerca de sentit en aquesta etapa vital. El projecte es va posar en marxa a finals d'abril i les sessions es fan de manera setmanal cada dimecres de 11:15 del matí a les 12 al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. I anem fins a Palafrugell perquè el municipi afronta les 64enes festes de primavera amb algunes novetats però mantenint l'essència. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Andrea Albizua, ha presentat la programació de les festes que se celebren del 23 de maig al 8 de juny, Joan.
La programació manté algunes de les novetats introduïdes l'any passat amb la voluntat de consolidar-les. Entre aquestes hi ha el Sopar Popular i el Pregó davant de Can Bec, que enguany comptarà amb Ramon Plaja i Maria Plaja com a pregoners. També es repetirà l'Analògica, la fira dedicada al vinil i la cultura en format físic, així com el Palafrugell en dansa.
Enguany hem escollit uns pregoners locals, com són en Ramon Plaja i la Maria Plaja, dues persones doncs, molt vinculades a les festes de primavera i a les associacions del municipi, i tindrem una actuació musical amb Miquel del Roig. Aquest seria doncs, el divendres 29, que donaria doncs, aquest tret de sortida més a les festes de primavera i que ens agradaria doncs, consolidar-ho.
Una de les novetats destacades d'aquesta edició serà la trobada de pubilles i reines de la festa, impulsada pels trompats. Segons Albizua, aquest acte servirà per recuperar una tradició que feia anys que no se celebrava i donarà el tret de sortida oficial a les festes. El cartell d'enguany és obra de Gerard Soler, un artista a qui l'Ajuntament feia temps que volia encarregar la imatge de les festes. La proposta s'inspira en les fotografies antigues que es feien les persones disfressades abans del carrusel. Albizua destaca especialment la implicació de les entitats locals en l'organització de les festes. Per coordinar aquesta feina, des de fa 2 anys existeix un grup motor format per l'Ajuntament, entitats i persones encarregades de dinamitzar les activitats.
I seguim amb les festes de primavera perquè Palafrugell ja ha posat a la venda els tiquets del Sopar Popular del Pregó. L'acte es farà el divendres 29 de maig a les 8 del vespre als Jardins de Can Bec. El pregó anirà a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. La vetllada també inclourà la presentació del cartell oficial de les festes, obra de, com dèiem, Gerard Soler Coll i l'actuació musical també de Miquel del Roig Ferran.
Aquest serà el segon any consecutiu que Palafrugell recupera el pregó de les festes de primavera. L'organització manté els jardins de Can Bec davant de l'Ajuntament com a espai central per donar el tret de sortida al primer gran cap de setmana de celebració. L'accés al pregó serà lliure per les persones que vulguin assistir-hi sense quedar-se a sopar. Els tiquets del sopar popular costen 8 euros i es poden comprar a la taquilla del Teatre Municipal. El sopar anirà a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Indica i el servei de bar els gestionarà els trompats. El programa del cap de setmana, del 29, 30 i 31 de maig, inclourà altres activitats destacades. Dissabte es farà el vermut literari Josep Pla, passava amb les hores, el Calau Bar de Carella i la baixada de carretons al Molí de Vent. Diumenge hi haurà la quarantena marxa de la Groina, activitats carrossaires a la plaça de l'Arbangarda, el tercer campionat de botifarra i l'Oxygen Fashion Show.
I Sant Feliu de Guíxols ha presentat aquest dissabte una nova edició de la campanya gastronòmica del Peix Blau Ganxó. Es tracta d'una de les propostes més tradicionals de la ciutat vinculades a la cuina marinera i al producte local. La jornada inaugural s'ha celebrat amb tastets populars preparats pels establiments participants i ha plegat una gran assistència de públic, Joan.
En aquesta edició hi participen 10 restaurants amb diferents formats gastronòmics, des de menús complets fins a plats elaborats amb peix blau. Les propostes es poden consultar als llibrets informatius repartits arreu de la ciutat i també al web de turisme de Sant Feliu de Guíxols. La presentació també ha inclòs una activitat familiar. Es tracta del taller infantil Peixos al Tòrcul, organitzat per Coco Associació Cultural. Durant el taller, els participants han dissenyat figures de peixos i les han estampat sobre un paper amb pintura i un tòrcul, en una proposta que ha combinat art i divulgació. La campanya del Peix Blau Ganxó va néixer als anys 90 amb l'objectiu de donar suport al sector de la restauració i promocionar el peix blau com a producte arrelat al territori. Amb el pas dels anys, la iniciativa s'ha consolidat com un punt de trobada entre restauradors, pescadors i creadors culturals que comparteixen la voluntat de mantenir viva la tradició marinera de Sant Feliu de Guíxols. Els establiments participants reivindiquen el valor gastronòmic del peix blau i també les seves propietats nutricionals. La campanya posa l'accent en productes com l'anxova i en una cuina vinculada al mar, al territori i als hàbits alimentaris saludables. La programació continuarà durant les properes setmanes amb activitats complementàries obertes al públic. El divendres 23 de maig es farà un taller pràctic per aprendre a elaborar conserves d'anxoves a l'espai polivalent del Mercat Cobert. El dissabte 30 de maig, la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit acollirà una conferència sobre el valor nutricional del peix blau. La sessió anirà a càrrec del consultor alimentari Josep Pont, que explicarà els beneficis d'aquest producte dins d'una alimentació equilibrada. El dissabte 6 de juny, el monestir serà l'escenari d'una activitat que combinarà música en directe, vins i degustacions de peix blau. La proposta comptarà amb la participació de la sommelier Clara Antúnez i inclourà tastets elaborats pels establiments participants. I la campanya acabarà el dimecres 10 de juny amb una demostració de cuina marinera a la llotja de la Confraria de Pescadors. El cuiner Tomàs Brull prepararà diferents receptes amb anxova i després de l'activitat, els assistents podran participar en un tast.
I seguim parlant de menjar perquè la fava guanya pes com a font de proteïna vegetal en un projecte liderat per l'IRTA amb proves de l'Empordà, Girona i Lleida. Els assajos a la tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs mostren les diferències varietals i productives. Destaca el potencial proteic elevat malgrat els rendiments inferiors al blat i altres cereals d'hivern més tradicionals, Joan.
El projecte desenvolupat durant les campanyes 2024-2025 i 2025-2026 compta amb la participació de HTLSL i Semillas Fitó S.A. com a beneficiaris, la coordinació d'Enactiva i el suport tecnològic de l'IRTA. L'objectiu és clar, avaluar si la fava pot convertir-se en una alternativa viable per a l'obtenció de proteïna vegetal destinada a l'alimentació humana. Els assajos s'han fet en varietats comercials de fava equina i major en diverses zones experimentals de la tallada d'Empordà, Fornells de la Selva i Sucs. En aquests espais s'han analitzat paràmetres com la naixença, la floració, la incidència de malalties, l'alçada de la planta, el rendiment, el pes del gra i el contingut proteic. Els resultats de la campanya 2024-2025 mostren diferències importants segons varietat i localització. A la tallada d'Empordà, la varietat Fabiola ha estat la més productiva, mentre que Patagònia destaca pel seu alt contingut en proteïna. També s'han detectat diferències en la resistència a malalties com el rovell o la botritis. Les parcel·les demostratives de Girona i Lleida confirmen que Girona presenta més rendiment, mentre que Lleida destaca pel contingut proteic. A més, les impureses del gra collit són molt baixes, inferiors a l'1%. Pel que fa a les pràctiques agronòmiques, la sembra del novembre i una densitat elevada de plantes són les que ofereixen millors resultats. En comparació amb altres cultius de l'hivern, el blat continua sent el més productiu, però la fava és la que aporta més proteïna, seguida del pèsol. En conjunt, el projecte conclou que, tot i tenir rendiments més baixos que altres cereals, la fava destaca clarament pel seu valor proteic. La selecció varietal i una gestió adequada del cultiu es perfilen com a factors claus per potenciar-ne la viabilitat futura.
I canviem de tema perquè els mercats gironins impulsen activitats gastronòmiques i sostenibles durant la Setmana Internacional dels Mercats, Berta.
La novena edició de la Setmana Internacional dels Mercats ha arrencat aquest divendres a Olot amb una programació d'activitats gastronòmiques als mercats municipals gironins fins al 31 de maig. La campanya forma part de la iniciativa internacional Love Your Local Market i aquest any es presenta sota el lema No trallis, el mercat pregunta. L'objectiu és posar en valor el paper dels paradistes i comerç i el comerç de proximitat, destacant l'assessorament que ofereixen sobre productes frescos, cuina i conservació dels aliments. La iniciativa compta amb la participació dels mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Durant aquestes setmanes s'ha programat 14 activitats entre tallers de cuina, tastos, demostracions gastronòmiques, rutes guiades i xerrades vinculades al producte local. La presentació també ha servit per donar a conèixer el projecte Mimba, una proposta de reaprofitament alimentari impulsada pel xef Pere Planagumà que transforma excedents de les parades de mercat en nous productes gastronòmics. Des de la Diputació de Girona, la diputada Vanessa Peiró ha reivindicat els mercats municipals com espais de proximitat, de relació social i confiança, més enllà de la venda de productes frescos.
I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí del dilluns, ara ja no sé si podem parlar allò de resultats del cap de setmana, perquè hi ha cosetes que ja van acabant, van tocant la seva fi. Oriol Bernà, bon dia. Oriol?
Bon dia, Maria. Com esteu per aquí?
Doncs la veritat...
Sí, em sents?
Sí, ara sí. Doncs la veritat que allò... patint una mica per una cosa que segur que tractem, però parlem del Baix Empordà, perquè aquí la veritat que la situació és millor, perquè hem de parlar de bones notícies, primer de tot, del Palamós.
Sí. A veure, al Baix Empordà en tenim una de freda i una de calenta.
Ai,
per fer un resum general. Però, si sortim del Baix Empordà, en tenim una de gelada. Vale?
Molt gelada.
Farem primer... Exacte. Ja ens entenem tots. És el tema de cada setmana, malauradament, però tractarem després, evidentment, a fons el tema del Girona, perquè ve una setmana clau. Però comencem primer amb les bones notícies. Comencem bé el dilluns, va. I comencem pel Palamós de futbol, que va aconseguir dissabte una victòria de molt valor al camp de l'Argentona per 2-3 i va segellar la classificació per la promoció d'ascens de Lliga Elite. Amb això volíem començar perquè podríem tornar a tenir el Palamós a Lliga Elite, que és la categoria que va perdre la temporada passada. El Degà va acabar la Lliga regular en segona posició després d'un partit intens, ple d'alternatives i de nervis fins al darrer instant. De fet, els palamosins arribaven a la jornada depenent d'ells mateixos per assegurar-se el play-off, però el partit es va complicar aviat. Recordem que el Palamós va realitzar un canvi d'entrenador, Marçal Joanola, que era l'ajudant fins a la jornada, t'ho dic de memòria, jornada 31-32, a falta de 4 jornades, era el segon, va passar a ser l'entrenador en cap, el primer entrenador, i bé, ha aconseguit 3 victòries i un empat, per tant, vull dir, no se li pot recriminar res.
Absolutament res.
I ha posat l'equip on l'havia de posar, exacte. L'Argentona el dissabte ja era campió i havia ascendit des de la setmana anterior, es va avançar en el minut 14 i va obligar el Palamós a reaccionar. L'equip de Joanola no es va descompondre i va capgirar el marcador abans del descans gràcies als gols de Niol i Moyano. A la represa, però, el conjunt baix-empordanès va sortir fred i els maresmencs van empatar ràpidament amb una diana de Llava que va marcar el minut 51 i el cop va esperonar el Degà, que va tornar a fer un pas endavant buscant la victòria imprescindible. Bernat, que feia només 3 minuts que havia entrat al terreny de joc, va acabar convertint el 2-3 definitiu. En els últims minuts es va viure molta tensió, pendents també del resultat del Lloret, perquè també estava guanyant el seu partit. Per això el Palamós està obligadíssim a guanyar. Tot i això, va saber resistir i el xiulet final va desfermar aquella eufòria dels jugadors. Ostres. I aficionats conscients que l'equip tindrà ara l'oportunitat de recuperar la categoria perduda la temporada passada, a més, amb un gruix d'aficionats de la Penya Esport que mai falla, que es van desplaçar fins a Argentona.
Per tant, encara han de jugar aquest play-off, eh?
Sí, el que ve a partir d'ara són quatre finals. Uf, és a dir, són
fantàstic.
Ara... Sí, fantàstic, a patir, no? Sí. Un altre cop. No, a veure, anem a pams. Ara toquen les semifinals, anada i tornada. Diguéssim que els tres campions, hi ha tres grups a Primera Catalana, els tres campions ja han ascendit directament, i ara hi ha una plaça per quatre equips classificats pel play-off, és un d'ells. Què vol dir això? Que avui hi ha sorteig, ens poden tocar qualsevol dels tres rivals, però només tindríem la tornada a casa de la semifinal si ens toca l'Igualada, perquè és l'únic dels tres grups que té pitjor puntuació a la Lliga. Un cop se superin les semifinals, esperem, hi hauria la final també, anada i tornada, i si no ens toqués l'Igualada, doncs hi hauria la tornada fora de casa, que sempre és un hàndicap. De totes maneres, ens queda un mes, esperem que sigui un mes i que no es quedi només en dues setmanes, apassionants per aquest Palamós Club Futbol, que vol tornar a la Lliga Elite i anar escalant posicions fins a les divisions on realment es mereix estar al degà de Catalunya.
I a més n'estarem molt pendents des d'aquí, perquè jo he anat seguint allò, aquest final de Lliga, a veure què passava, i la veritat que és una bona notícia que com a mínim es jugui aquest playoff de debò, que si es pot guanyar, doncs, sempre és millor, però que ja és molta feina haver arribat fins aquí, i sobretot amb aquest canvi d'entrenador en aquestes últimes jornades. Exacte. Que a vegades allò desequilibra una mica l'equip.
I va haver dubtes, precisament, suposo, evidentment no estem a dins del vestidor, no. Però hi va haver aquests dubtes d'un mal tram, un mal març, un mal mes de març, però l'equip acaba molt bé i al final els resultats donen la raó a la junta directiva i a l'entrenador, Marcel Joanola, que recordem que és un entrenador molt jove, també et parlo de memòria quan et dic que té 31-32 anys, per tant és un entrenador... Sí, exacte. És un entrenador molt jove, un entrenador més de Palamós, que això sempre suma perquè els projectes tirin endavant amb gent de la casa.
Sí, sí, molt bé. Hem de parlar del Club Hoquei Palafrugell ara, que es desinfla i en el tram final acaba la Lliga en vuitena posició. Ostres, això... una de freda, ja ho dèiem.
Exacte, sí, perquè el corredor Mató va estar moltes jornades en posició d'ascens a Lliga Or, o que ell Lliga Or, però bé, estava en segona posició durant moltes jornades, com comentàvem, i ha acabat en vuitena posició. És una lliga molt ajustada, ha tingut un mal tram i s'ha anat desinflant, com comentaves. De fet, mira, el corredor Mató, si posem l'exemple més clar de com ha acabat la Lliga, és que va acabar dissabte aquí per un contundent 0-5 a casa contra el Vendrell, rival directe, a més. És un bon termòmetre de com estava l'equip. Els homes de Fran González no van poder entrar al partit en cap moment i van confirmar que aquest tram ha estat per oblidar. Al descans, el marcador ja indicava un 0-3 i els palafrugellencs no van poder reaccionar en la segona part. De fet, van encaixar dos gols més. El Club Hoquei Palafrugell ha estat, com comentàvem, moltes jornades en segona posició i amb serioses aspiracions a descendir, però ha realitzat un mal tram final de competició i ha acabat la Lliga en vuitè lloc.
Doncs una llàstima, però tot i així això serveix per reflexionar de cara a la temporada que ve, a veure què passa i a veure. Jo ara encetem plana gironina, perquè aquesta setmana és allò, setmana clau. Crec que ho portem dient tot el mes, no? Que cada setmana és setmana clau. Però aquesta sí que va de debò, perquè el Girona juga la permanència contra aquest vell fantasma que ens persegueix.
Sí, el que comentaves tu ara mateix, per mi, és molt significatiu. Ho portem dient moltes setmanes i el problema és que no es guanya.
No.
És a dir, quan, clar, la setmana no deixa de ser clau, perquè, doncs, perquè no ho assegures. L'Espanyol, per exemple, fa moltes setmanes que no guanyava, resulta que també eren... Clar, eren dos, sempre eren setmanes clau, partits clau, i de cop, quan ha tocat guanyar, ha guanyat i està salvat. Nosaltres no ho hem fet. Tenim dues notícies. Va. No volem enredar més a l'audiència. Els últims resultats estan sent horrorosos. Això és la primera notícia.
Sí. Val?
No ens n'hem d'amagar. Però la bona notícia és que el Girona depèn de si mateix.
És que això és molt important.
Anem per parts.
Ho comentàvem ahir allò al postpartit de Montilivi. I és que allò... la bona notícia dins la mala notícia és que no hem de mirar altres marcadors en el partit d'aquest cap de setmana.
Això és molt guanyat en el sentit que esclar, hi podia haver un nònuple empat. Això no havia passat mai. Nònuple empat, vam haver de buscar com es deia, vol dir un empat de 9 equips a 42 punts. És una bogeria.
Sí, sí.
Que, només que hi hagués la possibilitat, clar.
Sí,
què passa? Que ahir molts equips van fer la feina i alguns no. I els que no, bàsicament Mallorca i Girona, estan una mica enfonsats. No del tot, però bé. Expliqueu una mica com va anar ahir, per qui no va poder veure el partit, i ara fem càlcul, si et sembla.
Sí, sí. Traiem la calculadora. Sí.
Exacte. Doncs com comentàvem, el Girona jugarà la permanència a primera divisió en l'última jornada, després de perdre ahir el camp de l'Atlético de Madrid, per la mínima, en un partit, per mi, cruel per als de Mitchell. Els gironins van caure derrotats, i ajustat, van caure derrotats precisament per 1-0 al Metropolitano, i van acabar la jornada entrant en zona de descens, que feia moltes jornades que no hi eren. Però, malgrat això, seguim depenent de nosaltres mateixos. El Girona va sortir valent, pressionant amunt i buscant la porteria rival amb insistència. Brian Hill, de fet, va tenir l'ocasió, la primera ocasió clara en un contraatac, de fet, probablement la més clara del partit, i el va desaprofitar amb una rematada de cap molt franca. Els blancs i vermells arribaven amb facilitat a l'àrea madrilenya, però tornaven a topar amb el gran problema de les últimes setmanes, la falta de gol.
Les últimes setmanes, en canvi,
i mesos, i pràcticament sí. Vam tenir un tram molt curt de la temporada on els gols entraven, però per la resta malament. L'Atlètic, en canvi, va demostrar molta més contundència. Gazzaniga va salvar una primera acció de Griezmann, que per cert es despedia de l'Atlético després de molts i molts anys, i el travesser va evitar el gol de Hanko, però res va poder impedir que Lukman avancés els locals per 1-0.
El millor fitxatge de l'Atlètic en molts anys, Lukman?
Totalment, super rendible.
Com a punt, jo crec que no li poden demanar res més.
No, molt rendible a totes les competicions, a més, uns números que te'ls firmaria qualsevol director esportiu.
Sí.
Bé, Sigankov tampoc va encertar amb les ocasions que va tenir, els de Mitchell van marxar al descans amb males sensacions i mirant de reull els resultats dels rivals directes.
I no es va complir el que passa als últims partits, que és Estuani el teu salvador, podríem dir, perquè és que...
Correcte. La segona part, l'entrada d'Estuani no va donar... Va donar més presència ofensiva al Girona, però Simeone va reaccionar reforçant la defensa i va ser un canvi estèril, no? Sí. Els gironins ho van intentar més amb cor que no pas amb el cap. Francesc va acabar lesionat al tram final del partit, l'equip va haver d'afrontar els últims minuts amb 10 jugadors, un seguit de despropòsits que no van ajudar. Ni Estuani, ni Unahi, ni Fran Beltran van trobar el premi de l'empat, i amb el xiulet final els jugadors doncs van acabar abatuts, sabent que ens ho jugarem tot en l'últim partit, sense marge d'error.
En un minut, com hem arribat aquí i què ens espera del partit d'aquesta setmana? Perquè jo ja estic apagant Twitter, previsions, tot. No vull mirar res.
Mira, fas bé. El Girona arriba fins aquí perquè ha deixat escapar massa oportunitats en el pitjor moment de la temporada. De fet, l'equip només ha sumat 3 punts dels últims 18 possibles i sobretot ha fallat contra rivals directes com són el València, el Mallorca o l'Osasuna. També li han fet molt de mal els empats contra la Real o el Rayo, en partits que va competir però no va saber rematar la feina. El gran problema també ha estat la falta de gol, com comentàvem, perquè el Girona genera, arriba, però és massa innocent a les àrees. Tant que continua depenent d'un Estuani de 39 anys infiltrat, recordem que juga lesionat, tenir amenaça ofensiva. Amb tot això, tocarà guanyar l'Elx, la bèstia negra del Girona del 2020, el que va privar de l'ascens del Girona en el play-off, en aquell play-off fatídic, sense públic, aquell play-off de la Covid, de primera divisió. En parlarem la setmana que ve, Maria, i espero amb bones notícies.
No sé si em parlaràs amb mi o amb en Joan, perquè depèn de com em parlaràs amb mi o amb en Joan. Ja veurem.
Va, ànims i passem la setmana com
exacte,
puguem. Va.
Exacte, gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, adéu, adéu.
Temps encara marcat per als núvols i l'ambient fresc, amb ruixats o tempestes aquesta tarda de dilluns. A partir de demà dimarts, el temps millora, amb matí amb més sol, però tarda novament amb nuvolades, i a partir de dimecres i la resta de la setmana, les temperatures faran un salt cap endavant, faran un salt cap amunt, i el sol tornarà a dominar.
Doncs nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, i ens tornem a retrobar demà. Que vagi bé. Adeu, adeu.